Tot costa.
Plasticitat dels gols al marge del partit contra l'Oviedo en recordarem poca cosa més. Part del procés de maduració d'un equip és aprendre a seleccionar quin esforç demana cada partit per guanyar-lo. Ens agradi més o menys, és una exigència del calendari, com portar paraigua quan ha de ploure.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dilluns 26 de gener de 2026, el dia que Ter Stegen debutarà o no. Ho sabrem durant el Tot Costa amb el Girona. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que de moment ja està inscrit amb el dorsal 22 i ara falta veure si Mitchell li dona la titularitat en el partit que juga avui el Girona contra el Getafe a les 9 del vespre. També podrien debutar el migcampista madrileny Fran Beltrán i el davanter argentí Claudio Echeverri, que està a préstec del Manchester City.
De seguida que surti l'11 gironí del forn, Solà i Soler, Eduard Solà i Xavi Soler des de Montilivi, amb la incògnita del dia, si Ter Stegen serà titular ja des del seu primer partit com a jugador del Girona.
Aquest Girona-Getafe tanca la 21a jornada de primera. El Barça manté el lideratge gràcies a la victòria per 3-0 davant l'Oviedo, una victòria que va acabar sent passada per aigua, tot sigui això, i després que el Madrid també hagués guanyat el seu partit dissabte a Villarreal. En bàsquet, el Barça i la Penya ja saben els seus possibles rivals als quarts de final de la Copa. Pel que fa al Barça, el conjunt blaugrana sap els seus possibles rivals. Poden ser l'UCAM de Múrcia o el Baskonia. Estem pendents d'un partit. Jugarien el 20 de febrer. La Penya s'enfrontarà al València, l'anfitrió, el 19 de febrer. Barça i Madrid no es trobarien fins a una hipotètica final.
El mal sorteig del dia per la Penya, el del Barça, la veritat és que es fa difícil de saber perquè hi ha aquest partit pendent que explica la Sònia que fa que...
Canvia força el rival, no?
Sí, la veritat és que bastant, sí.
Per cert, fora de l'entorn Copa, destitució d'un entrenador català avui que es complia un any del seu fitxatge per l'Andorra. Joan Plaza ha estat cessat, els andorrans són a tocar del descens, el tenen només una victòria, el seu relleu serà Zan Tabak fins a final de temporada.
Ex de la Penya i integrant de la mítica Jugoplàstica, a veure, vaja... Ni que sigui pel carinyo al Xavi Mujal, tant de bo que Tabac tingui sort a l'Andorra.
Ha començat a Portugal l'europeu femení de waterpolo. La selecció espanyola debuta avui contra Hongria, a partir que ha començat a les 6 de la tarda. De fet, som a l'últim quart i, de moment, guanya Hongria d'un 8-7. Encara queda partit, però està igualada la cosa. L'europeu d'handbol masculí, la selecció espanyola, ja sense opcions de ser a les semifinals, juga contra França, l'actual campiona continental. Aquest partit també ha començat a les 6 de la tarda i ara mateix Espanya perd de 3, 23-20. Aquest partit és ja a la segona part. I a l'Eurocopa masculina de futbol sala, avui Bielorússia-Espanya, partit que és la segona jornada del torneig i que ja ha finalitzat amb victòria espanyola per 0-2 davant Bielorússia. I a l'Open d'Austràlia de tenis, classificacions pels quarts de final de Jannik Sinner, campió de les últimes edicions. S'ha imposat a l'italià Luciano Darderi per 6-1, 6-3 i 7-6. Demà al matí juga Alcaraz davant de Miñaur. Al quadre femení segueixen el torneig Pegula, Anisimova, Rybakina i Swiatek. Aquesta matinada Sabalenka juga contra Iva Jovic. I al circuit de Barcelona-Catalunya s'estan fent els primers testos de la temporada de Fórmula 1. L'escuderia McLaren, vigent campiona, ha presentat el nou disseny pel monoplaça del 2026, que pilotaran novament Lando Norris, el campió, i Òscar Piastri. Encara un parell de punts més en esquí de muntanya. S'ha cancel·lat pel mal temps la prova d'esprint de la Copa del Món que avui es disputava a Andorra. Hi participaven, entre d'altres, els olímpics Oriol Cardona, Ot Ferrer i Maria Costa. I aquesta matinada, a l'NFL, la Lliga de Futbol Americà, els Seattle Seahawks ja s'han classificat, jugaran la final de la Super Bowl contra els New England Patriots. S'hi han classificat els Seahawks després d'haver superat els Rams. Una final, aquesta, de la Super Bowl, que es disputarà la nit del diumenge 8 de febrer, el dilluns 9 de febrer, a Santa Clara, Califòrnia.
Ah, d'acord, d'acord, és que deien el 8 o el 9, de la nit del dia, la matinada del 8 al 9.
Sí, la matinada del 8 al 9, perquè ens entenguem.
Com
sí,
sempre,
sí.
Vaja.
Sí, com sempre, menja dilluns.
Una matinada de dilluns, efectivament, que serà el dia a l'any, excepte els aficionats que estarem pendents del futbol americà.
Exacte.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem si us creieu la reacció del Madrid amb Barbeloa. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. Després d'aquesta victòria al Madrigal, d'haver golejat, per exemple, al Mònaco, us creieu la reacció del Madrid amb Barbeloa? Doncs ens podeu votar l'enquesta que tenim penjada i, a més, podeu enviar-hi les vostres reflexions, que, com sempre, hi està ben pendent la Sònia Oleart.
Des d'ara i fins a 9:15, quan cedirem el testimoni al Tot Gira del Girona-Getafe. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui hi ha hagut moviment de cadires, ja ho fa això Ferran Martínez. Avui tenim Daniel de Sanabra al Gol Nord. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Em sento molt ben acompanyat.
Sí, amb el Gol Nord és xulo, sempre que no hi sigui Marcos López.
Exacte, avui... m'agradaria tenir-lo enfront, avui... però amb el Ferran també...
Marcos López ens ha demanat permís per poder assistir a la seva prioritat a la vida, que és veure el Girona en directe. Assistirà al Girona Getafe, esperem. Vaja, tal com està sí, la mobilitat, no, si hi arriba, però...
No tenim notícies d'ell del dia d'avui, però en principi tenia previst anar-hi.
Doncs,
no sé si haurà arribat.
Hi ha una presència insigne a la que tindran al cap de continguts del
Tampoc sabem si ell volia que ho fessin públic, però vaja, no?
Què, ens digui si ha arribat bé?
Home, ara ja, Marcos, pots informar si ets arribat.
Però qualsevol oient l'hagués caçat i hagués posat una fotografia
a xarxes. És un personatge públic.
És una celebritat.
Si hagués anat a un lloc més comprometedor, però vaja, jo crec que el Girona Getafe es pot revelar públicament. No hi ha volgut anar l'Anaïs Martí, que ocupa el seu lloc habitual al Gol Nord. Hola, Anaïs, bona tarda.
Bona tarda. Però per què començar generant incendis innecessaris?
Perquè he seguit l'Estela del Costa, que t'ha dit que no has volgut anar.
Escolta, estàs a la banda bona
del partit.
Fes el favor de comportar-te.
Ho he dit malament. A diferència de Marcos López, ha preferit ser fidel a la seva cita amb el Tot Costa, tot i que, evidentment, estarem tots pendents de la transmi del Girona-Getafe. I ocupant el lloc de Sanabra al Gol Sud, hola, Ferran Martínez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Cal dir que quan ha arribat li heu fet
dono fer. Però, tranquil, no...
Aprofita l'oportunitat per quedar-se aquí.
Supersticiós. I tenim col·laboradors que necessiten seure al seu lloc.
Sí. Puc saber noms després en una pausa publicitària?
Després.
Vinga, amb tothom col·locat o descol·locat, arrenquem.
Tot costa una dècada.
Cava Gassama, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No dona per ser professional, entenc.
Al final arribes a un nivell que no pots competir més perquè no, al nivell d'aquest, o sigui, ja no és per tu, ja has de marxar fora perquè aquí a Espanya no hi ha hi ha jugadores internacionals, no? Però hi ha molt poquetes. Llavors el nivell aquí és una mica baix comparat amb nivells d'altres lligues.
Tot costa una dècada.
La Cava Gassama, una de les millors jugadores d'handbol del nostre país, coincidint amb aquest Espanya-França, l'europeu d'handbol, en aquest cas el masculí, on jo diria que de manera sorprenent, de moment, Espanya està guanyant a França per 25-23.
Sí, però que és un partit on cap de les dues, si no m'equivoco, no té ja res a fer.
Ja estan eliminats?
Sí, no tenen opcions de ser a les semifinals.
Ah. Caram.
Vaja, la selecció espanyola no té opcions de ser les semifinals.
Això és possible, els francesos.
Deixa'm mirar França. França és possible que sí.
Per cert, deixa'm dir que acabo de rebre un missatge que diu: a mi també em robes el lloc a vegades.
D'aquí?
Bernat Soler?
Correcte.
Ah, veus? Ja sabia jo que... El Bernat, ja que ell t'envia el missatge i tu també el reveles, que aquí...
No.
Hi ha una...
Desintimitat, sí. Només per ser...
Ahir li vaig enviar un missatge
al Bernat,
a la...
El Bernat sí que m'ha fet canviar alguna vegada el lloc,
sí.
Eh?
Sí, ja et dic que el Bernat és dels que li agrada mantenir el seu lloc, no sé si per superstició. Però tu, li vaig enviar no un missatge a la TDT.
Dani, canvia'm el lloc, que jo sempre sec aquí.
Vols seure aquí?
No, és igual.
I el va dir a l'antena, perquè em va sorprendre que votessin Eric com a millor jugador del partit. Vosaltres podeu tenir... Jo li estic intentant explicar una cosa que és veritat que no té gaire rellevància al Costa, però allà al gol sud van parlant. Ells van parlant.
Aquest gol ho té que...
Sí, me n'adono, eh?
Normalment...
Vinga, va. El programa... No, fins ara, Anaïs, t'està agradant.
M'està encantant.
Vinga, que hem de repassar què ens deixa aquest Barça 3, Oviedo 0 d'ahir.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I was a ghost, I was
alone. To watch it. La té la mi, la deixa per Olmo. Olmo xuta, gol, 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 gol. Per fi arriba el gol, amb pentes i rodolons, aprofitant una errada, recuperant la pilota a l'interior de l'àrea. Ha marcat Dani Olmo, que ha fet de desembussador, que ha obert allà una. Compte que arribarà Rafinha, aprofita la Rafinha, Rafinha pica... Rafinha Caipirinha aprofita una badada, una pilota perduda en zona perillosíssima de l'Oviedo per avançar, picar-la i no perdonar. La Mínia mal rep la pilota, la rematada i el gol, 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 gol. Lamin! Quin golaç de Lamin Yamal per l'àlbum de les grans accions del crac blaugrana. El gol més bonic de la tarda, sense cap mena de dubte, i possiblement dels més bonics que Lamin ha fet amb la samarreta del Barça. Acrobàtic, estètic, plàstic, bonic, pell amb B alta, amb B de Barça, golaç del geni de Rocafonda. Barça 3, Oviedo 0. Això que has triat avui, candidat als Oscars a millor cançó? Ah, la que guanyarà. Ah, molt bé. I com es diuen? Són coreanes. Com? Quina pel·lícula? És una banda sonora d'una pel·lícula. Bé, Golden Hunter. Les coses que s'aprenen fent el Tot Costa. Està guai la cançó, com va estar guai el gol de Lamin Yamal. Diria els gols d'ahir, el d'Olmo també, el de Rafinha també, i no sé si ens podem quedar amb gaire cosa més del partit d'ahir, un partit que amb alguna rotació de Flick a la defensa, amb l'absència ja sabuda de Pedri, va fer la sensació que se li encallava el Barça, però que va acabar resolent, fins i tot amb comoditat després del descans. Ahir ho debatíem amb el Ricard Torquemada a la TDT, que estàs esperant el partit del Barça i després és gairebé de serveis mínims, però és que amb el calendari que hi ha, ho deia Flick després del partit, no sé si podem exigir-li a l'equip que s'espremi al 100% com ha fet en altres fases de la temporada.
Sí, jo crec que ara mateix, i crec que els últims anys també ho hem vist així, el que passa que no, potser no ens en recordem tant.
L'any passat l'equip no regulava com regula aquest any.
Totalment d'acord amb tu.
No,
l'any passat anaven a full tots els partits.
Et dic una cosa, Jordi, el context era molt diferent. L'any passat havies de retallar-li 7 punts al Madrid al gener.
Això sí.
Però... No podies deixar d'anar a full.
Però, Ferran, quan van anar líders destacats al principi, també anaven a mort.
I el tens a un, ara.
Perquè acaben començant. Sí.
Què pateixes, Dani?
És veritat que la derrota contra la Real... aquests plans que no puguis relaxar.
El dia de la Real, si alguna cosa no va fer el Barça, va ser regular. Per mi va fer un partidàs.
Però que et deixa el Madrid ara un punt.
Sí. I que no et permet relaxar-te ni regular. Però per mi, aquest mes que ve, has de sobreviure, perquè tens un calendari molt, molt apretat i has d'anar traient els partits.
Apretat, però no exigent.
Jo amb això sóc bastant... Ara mateix...
Ells, Mallorca, Girona...
Sí, llavors podria ser molt pitjor, clar. Està clar. Però podria ser el del desembre, que va ser Atleti de Madrid, Villarreal, que Cabetis també va caure.
Els partits motiven.
Sí, però...
I ja sabis que és el que ha passat.
Perdoneu, amb... m'esteu intentant convèncer que és pitjor jugar contra l'Elx, contra el Mallorca, contra
no,
el Girona...
No, i et dic una cosa, has de sobreviure, Real, Jordi, i acabo ja, has de sobreviure, a més, sense un jugador clau per tu,
Pedri.
Que és Pedri.
Que ara avui li dedicarem al laboratori a Pedri i els efectes de no tenir Pedri, que això ja ho sabem, són negatius.
No, jo crec que el Barça al final aquesta setmana ha estat víctima de les seves pròpies expectatives. Tothom s'esperava, va, a Praga, qui són aquests xecs? Golejada a Praga, va, l'Oviedo, que és últim, va, avui toca 5-0, i tothom va a l'estadi o es col·loca davant de la tele pensant-se que al descans el Barça anirà guanyant 5-0, perquè és una mica el que t'esperes, i no tens en compte res de tot això que estem dient, ni el calendari, ni la quilometrada que porten aquests jugadors. Quants dies sense jugar al Camp Nou? 43 dies sense trepitjar el Camp Nou, 8 partits fora de casa, Aràbia, etc, etc. Al final és un desgast important. Tot i així, jo, a mi, ahir, la primera part del Barça, els primers minuts em deixen una mica freda, de dir, ostres, fa rotacions, perquè Flick introdueix molts canvis en aquell 11 i dius, aquests jugadors no estan cansats, Cancelo no està cansat. Si acaba d'arribar.
Cancelo el que estàs
cal...
perdut.
Correcte.
No cansat.
Correcte, el que és cancel·lat.
Cosa que tampoc trobo estranya, eh? Vull dir, és un
no,
tio que
però
porta...
clar, a Eric, el col·loques de lateral dret, que també és un canvi. T'has d'adaptar a no jugar amb Pedri, que per mi és la peça clau de tot aquest equip i qui et marca els ritmes. I davant tens un equip que s'ho està jugant tot i que, d'acord, no és la gran onada ofensiva de la història, ni molt menys, però que també està allà apretant amb un horari que no et va bé i són petits ingredients que fa que aquestes expectatives es vegin reduïdes.
Jo no necessito que el Barça guanyi 5-0 al descans, però que xuti a porta sí. I que el millor no sigui el seu lateral dret també. I que s'ho prengui amb una mica de... El Barça va sortir a mig gas i el partit li va donar la raó. El Barça va sortir pensant, bah, ja quan m'hi posi això ho liquidaré, i efectivament quan s'hi va posar ho va liquidar, també ajudat per alguna errada de l'Oviedo, però s'havia de pressionar i s'havia de ser allà. I sobre el tema del quilometratge, que és un dels meus temes favorits, és que aquí ho hem dit 70 vegades, i no només jo que sóc un terrorista contra la Copa del Rei i tal, recordo també un comentari teu, que Pedri l'estàvem cremant entre tots, i que està molt bé aquesta frase, que si la diu Flick serà veritat, perquè ell sap millor que ningú, de que Pedri es regula jugant i que descansa jugant i tot això, però al final és matemàtic, és un futbolista sensible al desgast, i que ja sé que em direu, no és el fred de Praga i tal, no sé què, bueno, ja... un és el fred de Praga, l'altre és un cop de no sé què, tal... Rafinha hagués jugat a Noeta si no hagués estat per la Copa del Rei, Pedri potser ara seria disponible per l'equip si no hagués jugat la Copa del Rei, i així podem sumar només la Copa del Rei, per no parlar d'altres partits que el Barça guanyava 2-3-0, com ahir, que li aplaudeixo, que ahir guanya 3-0 i asseu la Min al 70 no sé quants.
79.
Bueno, està bé, i és més fàcil perquè ha fet una xilena i ha pressionat i és més fàcil que no s'enfadi.
Ara.
Però aquestes són les coses que s'han de fer si tu vols després no patir el mes d'abril i maig que estiguin tots morts.
Perceu, no sé si dir enfadament, però sí certa decepció amb el partit. Jo és que me l'esperava exactament així.
Jo també m'esperava així. I per mi és clau una cosa que ell l'anàlisi de les rotacions, que crec que al Barça li va costar entrar al partit. Jo crec que també es va sorprendre o es va sorprendre de com va entrar també al partit l'Oviedo, que va anar a buscar el Barça molt amunt, sent un equip agressiu i no esperant-lo enrere. El tema Cancelo, no em sorprèn perquè ja sabíem el que fitxaven. Un jugador que ofensivament et pot aportar coses, però que defensivament doncs té mancances que poden hipotecar partits. I ahir, bueno, Hassan és un gran futbolista, però li va complicar molt la vida a ell, a Gerard Martín, etc.
Això anava a dir, Cancelo i Gerard Martín, que és un altre que no es diu tant perquè és de la cante, és de la casa, és català, tal... Però bueno, no passa res per dir-ho. Gerard Martín estava a un nivell molt alt la primera volta, i des de Cornellà cap aquí, és un petit desastre. I Cancelo només va ser un partit, òbviament, perquè acaba d'arribar, però l'Oviedo va veure que ja hi havia el forat i va atacar per allà amb Hassan, en aquella banda del Barça.
Per això, i perquè Hassan és el jugador més bo de l'Oviedo.
Si el teu lateral d'aquella banda és Cancelo i el teu central d'aquella banda, Gerard Martín, li poses més fàcil.
Sí, sí, doncs...
I després, per això, els canvis... No, jo em fa... Insisteixo, jo crec que
no passa res.
Però és que si Gerard Martín i Cancelo no poden jugar contra l'Oviedo, m'explicaràs contra
qui. No, i al final, a la segona part, amb el canvi que fa de Gerard Martín, justament perquè té una groga, l'equip canvia. A mi em sorprèn, i insisteixo que també ve condicionat a l'11, jo crec, amb el partit de Copenhague, que no pots comptar amb De Jong, però que Olmo no jugués de 8, perquè quan Pedri va estar lesionat, quan va ser, es va perdre un mes el primer trimestre, no recordo si octubre o novembre, Olmo va jugar allà 3-4 partits, i ho va fer prou bé.
Després ho comentarem, això. La Laia Tudela ens ha de parlar de moviments i no moviments, en aquest cas, de mercat. La meva hipòtesi és que ahir juga Casador, perquè hi ha hagut cert xup-xup amb la seva sortida, i si vols veure Fermín i Olmo, ja els veuràs dimecres.
Sí, estic d'acord, clar.
Contra el
Copenhague. Amb Casador, potser.
O no, això ja... Amb això no m'hi jugaria cap diner, però de moment ahir va jugar, i avui parlàvem a la reunió del programa amb el Salmurri. Quan, en època de mercat, quan hi ha un futbolista que... No, és que potser se'n va perquè no juga, pop, de cop apareix...
En Bernal també, quan es va començar a parlar una mica de que si podia sortir...
Ningú se la va veure a sobre, i aquí...
Home, ja, doncs que... Bé, això, després ho debatrem també. Si amb Dro, amb 17 anys, hem de posar-lo a jugar perquè no se'n vagi... Doncs
jo vaig veure Flick extremadament emprenyat cosa que em va sorprendre moltíssim.
En fi, si amb 17 anys no entenc que potser es passa un mes sense jugar, doncs potser és que ha de jugar al PSG. En fi, cobrim el laboratori.
Torque Lab.
El Ricard Torquemada, la TDT d'ahir, o durant la TDT d'ahir, l'amoïnaven dues coses. La primera, més o menys, ja l'hem comentada, aquest jugar a la carta del Barça, que pel que sembla no acaba de convèncer els nostres col·laboradors d'avui, i la segona, que sense Pedri... com ho va dir, ens costa molt que no se'ns noti que no hi és Pedri. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, que no sabem dissimular-ho.
Ah, aquesta era la frase que estava buscant. Però això ja ho sabíem, no?
Sí, no, ja ho sabíem.
Ahir et va semblar més escandalós.
Ja ho sabíem, però cada cop que topo amb la realitat em frustra bastant, perquè sempre tens una flameta encesa de dir, bé, trobarem una manera de maquillar-ho, i costa molt trobar-la, i després de reflexionar-hi molt, crec que el primer principi és que ens hem de resignar i acceptar-ho.
Jo estaria aquí, bàsicament perquè dius, és que el Barça no té un altre jugador com Pedri. Crec que no. Però és que si busques pel món, no sé si hi ha un altre jugador... No dic que sigui millor o pitjor que Pedri, però que tingui el perfil de Pedri, que és un futbolista que toca tots els pals del mig del camp amb una nota altíssima. Vaja, no vull... Ara no vull fer una comparació ridícula, però quan no hi era Messi, deies... Bueno, és que no en tenim un altre com Messi. Ens hem d'adaptar a sobreviure sense ell, doncs... Jo crec que la idea ha de ser una mica aquesta, no?
Sí, és veritat. El que passa és que, clar, el cas de Messi, i ahir també pensant-hi, clar, Pedri representa una idea col·lectiva, no? I Messi és desequilibri. Aleshores, evidentment, quan fa... I ja podem descartar Messi, podem posar la mitja mal, perquè Messi no hi és ara, no? Però quan et falta algú que desequilibra, et falta la màgia, et falta la... el talent per estar inspirat als últims metres, que és molt important, però l'equip pot tenir la mateixa personalitat i que li falti, diríem, l'accelerada final, no? Però clar, quan et falta algú que representa el col·lectiu, l'equip es despersonalitza o perd aquell punt de personalitat, i jo crec que això genera molta tensió als jugadors, desestructura l'equip, es veuen que hi ha forats, que hi ha esquerdes, no sé com dir-ho, i que això es nota i es percep, i l'equip passa de jugar fluid o relaxat a jugar amb un punt de tensió, d'estrès, estic d'acord amb vosaltres que la primera part del Barça ahir és fluixa, però és fluixa també i l'equip es precipita permanentment, o sigui, no era una qüestió de passivitat, sinó a vegades també d'un punt d'excés de tensió, de quan vols pujar a un viatge que veus que se t'escapa, no? Allò vas anar tant a remolc del partit que dius, però escolta'm, aquí hauria de portar les regnes i no les porto. I clar, no, és difícil perquè és una posició tan capital del terreny de joc, com dius tu, s'ha de tocar tots els pals, perquè dius, bé, que no sigui tan bo com Pedri, algú que faci aquesta funció, ja, però és que per fer aquesta funció has de tenir govern, has de tenir capacitat per manar, no només per jugar, perquè ha de ser algú que sigui una referència per l'equip, per donar-li les pilotes quan tens un problema, per dir-li que et marqui el ritme quan toca, per dir-li que acceleri, que et sigui creatiu, per activar els davanters, clar, has de tocar tants pals que és gairebé impossible. Per tant, potser el que hem de buscar és un altre perfil que faci que l'equip, com a mínim, se senti còmode, reposat, que potser sigui menys esmolat, que sigui menys profund, que sigui menys imaginatiu, però com a mínim que reposi, no? Que tingui seguretat amb el tracte de la pilota, que és una cosa que jo crec que, per exemple, compares el partit de Noeta i el d'ahir, o el de Praga i el de Noeta, la gran diferència és que l'equip en pilota flueix, després t'estavelles amb el gol, però l'equip flueix, se sent còmode, la vol tenir i sap què fer amb ella, i això és el que potser va faltar ahir, i falta alguns dies que Pedri no hi és i que no trobem aquesta fórmula.
Perquè el que detectes més evident quan no hi és Pedri, més enllà de la seva capacitat individual, és la dificultat per marcar un tempo correcte.
Sí, per saber què has de fer en cada moment i perquè l'equip se senti segur. O sigui, que tingui una referència clara. Sabeu allò de l'etapa Xavi Iniesta que alguns jugadors deien? Quan tenim problemes, doncs la pilota Xavi Iniesta i sabíem que la guardaven, no? Doncs en el cas de Pedri ara, tu li dones una pilota que està desaconsellada, però saps que te la millorarà. O sigui, que és millor que la guardi ell sota pressió, que la tinguis tu, segons quins perfils de futbolistes, amb sense oposició. I clar, això transmet molta tranquil·litat a l'equip, perquè saben sempre quin número han de buscar la samarreta que els hi transmetrà aquest punt d'estabilitat. Per tant, ara el que hem de buscar és que potser l'equip sigui més coral i trobar algú en aquesta posició que com a mínim doni continuïtat al joc, que potser no sigui que excel·leixi tant en aquest punt i final d'activar els davanters, però com a mínim que l'equip li doni pausa, paciència, seguretat. O sigui, si Gavi fos, tenia unes característiques molt diferents a Pedri, jo crec que aquesta segona alçada la representaria molt bé.
Més que deia, Per quedar-se a la pilota i decidir a quin ritme jugues, jo sempre he vist més De Jong que Gavi, però...
És veritat, però quan De Jong ha jugat en aquesta posició, jo he vist que perdia substància, que perdia... No sé, potser ara és el moment, perquè és el moment de joc, en un moment de forma, diríem, superior, perquè en principi hauria de tenir les característiques. Però és que De Jong, la sensació és que com més de cara veu tot, molt millor. O sigui, i per veure-ho tot de cara és millor la primera alçada, perquè a la segona, per veure-ho de cara has de retrocedir, potser t'allunyes dels davanters, sí que dones aquesta seguretat en pilotes, serveix com a referència, però a ell li falta aquest punt de personalitat de dir em poso el partit a la butxaca, no? que això és una cosa que l'has de sentir també. De Jong juga i juga, però excepte un partit com a Praga, per exemple, d'escenaris oberts, que veu que és determinat perquè ell trenca una línia i ja té una superioritat numèrica, que va fer molt bona lectura, en partits més convencionals ell no té la necessitat o no sent el desig de dir el partit me'l poso jo a la butxaca, o si més no, encara no ha desplegat, si té aquest potencial, no ens l'ha demostrat. Per tant, clar, ara no hi és Gavi, per tant, De Jong és una opció, però vaja, demà o dimecres no hi haurà ni De Jong ni Pedri.
Ara et demanaré això i també ho demanaré al Dani, a l'Anaïs i al Ferran, però abans... Faré un moment d'advocat del diable, en aquest cas de Jong i de Casado. Tal com planteja l'Oviedo el partit d'ahir, amb pressió a l'home per tot el camp, però sobretot als migcampistes, també hem vist Pedri passar dificultats. Penso, per exemple, en el partit de Sevilla. Ho dic perquè divendres crec que era que parlàvem de... De Jong agafarà el timó de Pedri. Home, si mires el partit d'ahir, dius, doncs no... Però en un context determinat i segurament també en unes pulsacions determinades de partit. No ho podrem comprovar dimecres contra el Copenhagen perquè està sancionat, però és possible que sigui diferent.
Sí, Sevilla i Praga. Sí, sí, a Pedri partits d'aquests que et fan l'un contra un. El que passa és que l'Oviedo feia la primera fase molt d'un contra un, però si el superaves ja passava una situació més zonal, més baixa. Vull dir, diferenciava bé els dos blocs. No va ser tan extrem com alguns partits. A mi em va sorprendre que ahir, per primera vegada, en la convivència Casado-De Jong, Casado estigués per davant de De Jong. És veritat que Casado amb Marc Bernal ha ocupat aquesta posició, però el Bernat Colla ens feia recopilació a l'inici de la transmissió i era la primera vegada. I això o vol dir que De Jong vol sentir-se còmode i aquell és el seu espai i el seu hàbitat, perquè Casado encara té més dificultats que De Jong per assegurar aquesta continuïtat del joc uns metres més endavant, i si esforça, i és veritat que t'activa més la pressió, però pateix més. A mi, Casado, jo crec que en aquesta segona alçada, a mi, jo crec que es fa intranscendent i es veu més les seves limitacions que les seves virtuts. Però, en canvi, per exemple, doncs, aquest dubte de dir on jugar De Jong, ahir Flick prefereix que De Jong estigui on sempre i que sigui Casador que se sacrifiqui. El que m'indica, i potser m'equivoco, que De Jong vol ser el mig centre natural.
Tot i que ahir és veritat que en molts moments es feia difícil saber qui jugava de què. Si algun dia m'ha semblat clar un doble pivot, segurament era ahir, per bé que és veritat que De Jong agafava molts cops l'eix del mig del camp. Ricard, acabo. Dimecres, sense Pedri lesionat, sense De Jong sancionat, quin mig del camp faries tu?
Home, a mi m'agradaria veure amb més continuïtat Dani Olmo en aquesta posició. Jo crec que de tot el que té el Barça per dimecres és el jugador que s'hi podria adaptar millor. Em sembla que ho deia el Ferran. Jo crec que, per exemple, Vigo va fer un molt bon partit en aquesta segona alçada. És veritat que ell està més acostumat a estar a prop de l'àrea, però és un jugador que quan rep no sempre gira com Fermín. Fermín és de girar i verticalitzar, no? En canvi, Dani Olmo a vegades rep en posicions d'entre línies, però prefereix no girar, ajuntar l'equip, agrupar-lo. Jo crec que té més mirada de tenir sempre l'equip juntet, en pilota, i aquesta segona alçada, això, aquest és un argument que multiplica les possibilitats. Jo crec que és la més viable. En el fons, el Barça ha jugat, i no hi ha tanta diferència entre jugar amb dos interiors o jugar amb aquestes alçades esglaonades que es juga al futbol actualment, que gairebé tots els migcamps fan aquestes tres alçades. És com jugar amb dos interiors, i prefereixo jugar amb dos interiors que amb dos migcentres i un mitja punta. Sí, per tant,
Fermín, Olmo i...
Jo crec que pot jugar a Casado. Jo li donaria continuïtat a Casado. És que si fas jugar a Eric, a Casado, li estàs dient que està per la tercera opció. I a mi Casado com a migcentre m'agrada. A mi m'agrada aquí en aquesta posició, perquè jo crec que li dona equilibri, està molt pendent de les vigilàncies, cuida les transicions, defensivament ajuda. I en pilota no es complica la vida, perquè, clar, tornem-hi, ho veu més de cara, és més fàcil, no quedes atrapat allà entre línies que t'obliga a fer els 360 graus i ni De Jong ni Casado estan gaire acostumats a fer-ho. Jo mantindria Casado de mig centre. Jo no passaria Eric per davant de Casado en aquesta posició, perquè anem curts de migcampistes, i si anem incorporant Eric al mig camp, anem eliminant les opcions dels migcampistes, perquè la confiança es va perdent quan tu veus que no tens minuts.
Ferran, Dani, Anaïs, el vostre mig del camp per Copenhagen.
Jo...
Al Copenhagen.
Olmo o Eric.
I Fermín.
I Fermín, perdona, soy de mig a punt.
Fermín indiscutible, i tinc molts dubtes. Diré Olmo Casado, però si pogués fotocopiar futbolistes faria Olmo Eric. És a dir, jo, a diferència del que diu el Ricard, jo el motiu pel qual no poso Eric no és que pensi que Casado m'agrada més. No, jo prefereixo Eric, però no vull deixar la defensa sense Eric. Mm-hmm. Per tant, trio Casado.
Jo posaria Eric, però em passa això, qui col·loques darrere? Tens a Koundé, Valde, els laterals...
Tens Gerard Martín, Araujo, que algun dia haurà de jugar.
No, parella...
Jo pensava que Araujo, per exemple, seria titular l'altre dia contra l'Oviedo.
Recordem que Cancelo, que podria ser una opció per ficar Koundé del central, no pot jugar a Champions.
Tampoc pot... Vaja, i veient el que vam veure...
No, tampoc, no. No. Segurament no. Tampoc seria l'opció de Flick, però...
Crec que...
Però va bé saber-ho.
En fi, demà farem la Loto Hansi, escoltarem què vol Flick, que m'imagino que no ens donarà pistes, i dimecres ja ho veurem, però és evident un cop més que l'absència de Pedri ens destarota i ens fa patir a l'equip i també els que ens l'admirem. Ricard, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Farem una pausa i, entre altres coses, obrirem un bloc dedicat als noms. I en aquest bloc hi haurà Dro, però també hi haurà Casado. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria TIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec un lloc a l'Uzbekistan on, si mires a Marcant del capvespre, et quedes sense paraules.
I jo, com a logopeda expert, certifico que en aquest indret és normal quedar-se sense parla.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies vivint la màgia d'Uzbekistan des de 1.340 euros amb sortida des de Barcelona. B-Travel, viatja't la vida.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dilluns a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com bé has dit abans, el braser és un utensili perillosíssim.
Molt perillós.
Pot provocar incendis fàcilment o males combustions que derivin en intoxicacions. Et deixes acabar la frase?
No deixeu parlar.
És veritat.
No,
no. És veritat.
Espera't al punt, que ja ve.
Trobo que hi ha tant de mal ambient.
Hi ha molt mal ambient. No es pot treballar, no es pot
treballar. Programa...
És el que destaca la gent d'aquest programa, és que
no
si arribem... respira un mal ambient...
A l'estiu no hi arribem.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
De
dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
No. 2:15 de 8 del vespre, pendents de Montilivi de l'11 del Girona i, per tant, de si Ter Stegen debuta o no. Abordem el mercat del Barça, que de moment té més a veure amb les sortides o les possibles sortides que no pas les entrades. Vaja, les entrades van ser Cancelo i para de comptar. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ahir Joan Laporta, el president del Barça, va passar pel club de la mitjanit amb el Xavi Campos, va explicar un munt de qüestions, però segurament una de les més cridaneres és la seva reacció a tot l'afer Dro.
Sí, perquè Dro, recordem, en principi, avui, i pel que ens diuen, insisteixen des del Barça, que els timings amb què treballen és que està a punt de fer-se oficial aquest traspàs, finalment, de Dro al PSG. Ja ha passat la revisió mèdica i, per tant, doncs és qüestió de que en breu es farà aquest anunci. Diem, al final, traspàs, perquè en un primer moment, fa 10 dies, ja vam explicar que el jugador havia comunicat al Barça que pagava la clàusula de 6 milions d'euros i quedava lliure. Això va provocar, doncs, primer que Flick, el vam sentir l'endemà, molt molest amb aquesta decisió del jugador, i que després el mateix president Joan Laporta, ara el sentirem també, amb el Xavi Campos al club de la mitjanit ahir, doncs es mostrava molt decebut.
Ha estat una sorpresa, perquè teníem acordat una altra, diguem, solució per al Dro, que ja estava acordada a partir de que fes 18 anys, i sorprenentment el seu representant va dir que no podia complir el que havíem quedat.
El seu representant deia al final que els va comunicar que no podien, doncs, complir aquest acord al qual en teoria havien arribat el Barça i el jugador, el seu representant és de la penya.
Sabem si l'acord era que ja tenien un acord aparaulat i faltava posar-lo negre sobre blanc, o que no tenien aparaulat que a partir dels 18 en parlarien? Ho dic perquè des del meu punt de vista és bastant diferent.
Sí, que a partir dels 18 en parlarien segur. Mm-hmm. Jo crec que ja tenien unes negociacions una mica més avançades i havien arribat a més detall, però tampoc ara, no, a mi no em consta que diguis allò, està redactat l'acord com per firmar i ja està.
Encara que no tinguis un acord verbal ja tancat, si tu estàs en converses, jo puc entendre que els dolgui cada cop, però si estàvem parlant de renovar i de cop em vens a dir directament que és que te'n vas.
Però, sí. El que passa que en parlarem quan facis 18, que no, com diu la Laia, però que ja.
Però que si estàs en marxa negociant, parlant, i els 18 en parlem, és veritat que com a mínim no.
Preavís. S'entén perfectament que el Barça estigui molest.
Segurament aquí cada part ho veu diferent, no? Que per cada part, diríem, en quin punt es trobava aquest acord, doncs és diferent. I això passa amb tots els joves. Recordeu que fins que no tenen 18 anys no li pots fer un contracte professional, llavors tots aquells joves que o han debutat al primer equip o hi ha molta projecció, o sobretot molta aposta per part del club, que és el que hi havia amb Dro, hi havia una aposta, com a mínim és el que deia el club, no? I sobretot de Flick, però també de l'àrea esportiva, doncs quan facin 18 anys es fa aquesta millora de contracte professional i tot el que implica millora de salari i altres qüestions. El cas és que el jugador no estava satisfet amb el protagonisme que estava tenint i li va arribar una oferta del PSG que econòmica i esportivament doncs l'ha convençut més. Llavors finalment aquest traspàs es tancarà al voltant dels 8 milions i mig d'euros perquè va haver-hi aquesta negociació al final entre PSG i Barça. També a vegades hi ha qüestions fiscals que els beneficia més que es faci un traspàs i no una clàusula, però vaja, es tancarà així aquesta sortida de Dro, jugador que va debutar aquest any al primer equip, que Flick a la pretemporada li va agradar molt, que esperava doncs molt d'ell de cara al futur, però que el jugador doncs ha triat el PSG.
Mm-hmm. Molt bé. Un cop la voluntat del jugador és marxar, jo m'ho miro així. Acaba ingressant 8 milions i mig al voltant d'aquesta quantitat per un futbolista juvenil, tampoc em sembla un...
És una xifra similar a la d'Ilaix Moriba, si no m'equivoco. Diria que van ser 9 en el seu cas.
No, l'Ilaix van ser...
Van ser 15, sí.
Perquè... 15, eh?
No, sí. Ostres, ara...
A veure...
Ara us ho confirmo,
No, no, perquè va ser una mica colabrot de l'estiu, perquè amb el Leipzig, que va marxar...
Sí. També és veritat que eren situacions diferents, perquè en el cas d'Ilaix Moriba és que havia acabat la temporada pràcticament sent titular.
Sí.
Vull dir que 16 més 6 amb variables, segons va anunciar el Leipzig en el seu moment, 22.
Crec que això va depèn de les mirades. Hi ha qui considera que Dro hauria estat el nou Iniesta, posem per cas, i li sembla que és un mal negoci, i n'hi ha un altre que és un futbolista que considera que aquí no té espai que té 17 anys i que com qui diu, m'acaba de començar a volar. Vull dir que és que jo crec que, evidentment, el que ens mola de la Masia és que surtin productes i rendeixin al primer equip, sobretot si sembla... Vaja, per l'emprenyada de Flick dedueixo que ell creia que estava capacitat per aportar-li al primer equip, però si no pot ser, també has d'ajudar a corregir la situació econòmica del club. Sí, vaja, sí. A mi no em sembla cap... Hòstia, és que ens venem... No, ens venem no, ell vol marxar i encara n'has tret un...
Aquí els pals se'ls estan portant ell, per mi, de forma injusta. Jo entenc que el Barça... Ell hidròdic.
Jo entenc... crec que ell té tot el dret a...
Clar, jo entenc que el Barça estigui molest perquè cadascú defensa la seva parcel·la i, evidentment, la porta...
Però per les formes.
Sí, la porta diu
si
que...
Si havien quedat en una cosa i al claríssim. Final ha estat una altra, el Barça jo crec que és legítim que estigui emprenyat.
I però... Flick també, perquè tenia una peça que ara no la té. Tot això ho entenc. Ara la gent, en general, ja sé que em diràs, no, les xarxes no són representatives. No, tot el que llegeixo de Dro és vomitar odi sobre un futbolista que, escolta, al final se'l jutjarà i és injust per si triomfa o no triomfa. És a dir, si Dro guanya la Champions amb el PSG i és... titular no crec, però el jugador número 12 o 13 tothom haurà de callar i si Dro s'estavella i no juga mai els propers 5 anys, tothom se'n fotrà, però al final ell és lliure de decidir el que va decidir l'Aix Moriba, el que va decidir Thiago Alcántara, la frase que hi ha de vull triomfar al futbol i no al Barça, Marc Guiu, o Cesc Fàbregas, que va dir tia, jo sóc català, sóc del Barça, m'estimo molt el Barça i el Barça aposta molt pels joves, però va aixecar el cap i veure que hi havia Xavi Iniesta i no sé qui i tal, i va dir, miro aquí i m'estan oferint ser titular de l'Arsenal amb 16 anys, me'n vaig. Pues clar, és que és normal.
Potser per això després aconsegueixes tornar, clar. Perquè si no, no hauries evolucionat. Jo crec que al final es generen uns debats amb aquests jugadors de la Masia que ens pensem que tot aquell que surt i treu el cap ja s'ha de quedar i s'ha de menjar 10 anys esperant. I a vegades dius, bé, és que ha d'haver-hi una bossa d'aquests jugadors que triïn sortir i gaudir d'altres experiències. I no passa res. Vull dir, Dro ha jugat 148 minuts aquesta temporada. Al final és un futbolista que sí, que potser tenia una gran projecció, però que no estava comptant amb minuts ni tan sols amb la Copa del Rei. Jo puc entendre que si estàs a punt de recuperar Gavi i veus aquell overbooking que hi ha al mig del camp, pensis, ostres, és que jo aquí trigaré anys en jugar i a mi m'agrada la meva feina i la vull fer. I si tens l'oportunitat de marxar a un altre club, doncs el millor que pot fer el Barça és el que ha fet, renegociar i parlar amb Nasser Al-Khelaifi, fent aquest cas la porta, i dir, ei, en lloc de la clàusula anem a negociar una xifra que ens vagi bé a tots, treus 8,5 i superes els 6 pels que anaves a ingressar si hagués abonat la clàusula i ja està. I si algun dia doncs, resulta que és una superestrella, doncs ja aniràs a... si estàs en condicions de tornar-lo a portar cap aquí. I crec que a vegades es fa un gran massa amb el futur de tots aquests jugadors.
Doncs jo sóc dels que li costa entendre la decisió de Dro, perquè sí, són 140 minuts, però amb 17 anys, 140 minuts al Barça, no sé si hi ha molts futbolistes. Sí que els precedents recents, amb Lamine Yamal, per exemple, o Cubarsí, que s'han consolidat amb 16, 17, 18 anys al primer equip, o Gavi fins i tot, però vaja, per mi era la gran aposta d'aquesta temporada, cada any, i em sembla un gran èxit per part del Barça, s'aposta per consolidar un jugador. Aquest any doncs semblava que Dro era el jugador del planter que s'intentava entrar en dinàmica de primer equip, i també tinc la sensació de que hi ha molta pressa o des del seu entorn perquè ha estat la que ha fet 18 anys pràcticament, perquè l'última imatge que teníem de Dro, i ho veiem ara, és amb el pastís a l'avió tornant de la Supercopa.
Amb Rafinha, sí.
Doncs ha buscat una solució per marxar cap al PSG amb Luis Enrique. Luis Enrique també té la mirada molt posada al planter del Barça, perquè ja s'ha intentat endur també a Gavi, o l'ha tantejat a Gavi, es va parlar de Lamin... perquè crec que va ser la porta va parlar d'una oferta de 250 milions de Lamin. Héctor Fort també...
Després no va confirmar ningú.
Sí, bueno, però tampoc la va desmentir ningú.
Ni confirmar-la.
Ja.
D'acord.
I vaja, no sé, a mi em sorprèn aquestes presses que ha tingut Dro. Sí que és veritat que després, en el moment que ell diu de marxar...
Ferran no va jugar ni a Guadalajara.
Sí, sí, però bueno...
Ni a Santander.
És que, bueno, és però que té 17 anys. Vull dir,
a mi no, no és tant els minuts com mirar, aixecar la vista i veure que hi ha Pedri, Gavi... No, no, ja, ni tu a nosaltres. No hi ha Pedri, Gavi...
No, tampoc ho intento jo.
No, però si està bé que estic... No, t'ho juro que està bé que estiguin els dos punts de vista. Hi haurà molta gent, jo crec que la majoria, que coincideix amb tu, i hi haurà altres que pensaran més com nosaltres. Però jo, més que els minuts, és aixecar la mirada i veure que hi ha Pedri, Gavi, De Jong, Casador, no sé, Fermín, Olmo...
Bueno, aquí escolta, sempre passa...
I ve el PSG i m'ofereix això...
Sí, doncs, Rafinha i Lamine fent de mitja punta.
Aquí també sempre passa que el jugador decidís si aposta per ell i ell es veu triomfant al Barça o si el que vol és triomfar al món del futbol i ja li va bé triomfar al PSG.
No, però anar al PSG, dir... PSG aixeca el cap i el PSG que es troba.
També es trobarà...
Titular,
no, 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 tanta, no tanta quantitat. No, home, si el PSG fa un...
Home, Vitinha, sí. Fabián, Joao
si
Neves...
Si el PSG es gasta...
Zaire Merí...
16 quilos i no el fa jugar, llavors el problema no, ja serà 8 quilos. Ja serà problema del PSG.
És una aposta de futur igual que la tindria aquí al Barça.
Tota manera...
A mi sembla que la competència que tindrà el PSG serà... pràcticament la mateixa aquí, el que sí que segurament tindrà un contracte molt millor al PSG i és molt legítim que ell decideixi això.
Més enllà de la decisió de Dro, que és decisió personal d'ell, jo crec que el Barça potser aquí pot prendre nota de cara al futur, perquè tinc la sensació que no ha estat una necessitat extrema fer jugar aquest futbolista, perquè ara ho comentava, el dia de Guadalajara no va tenir minuts, però que va jugar perquè a Flick li va agradar. Doncs potser com a club has de pensar-te molt bé quin jugador ensenyes al mercat. És a dir, aquest jugador, probablement, si ara estigués jugant minuts al Barça B, no l'hagués vingut a buscar al PSG.
Oh, sí.
Sí, però com que no ho saps... És a dir, tu li has donat minuts que han permès que altres equips s'hi fixessin. Si tu saps que li queden 4 mesos per fer els 18 i tu creus que és una teva aposta del futur, doncs t'esperes...
En això, Sònia, encara estaríem esperant que debutés Lamine. És que és una mica...
No, no, jo crec que hi ha casos especials. Dro no és Lamine perquè els futbolistes poden ser Lamine Yamal, òbviament.
Doncs com que no és Lamine i vol marxar...
Doncs, no, sí, exacte, però tu com a club potser has de ser un punt més prudent a l'hora d'ensenyar al mercat als futbolistes, sobretot els que no tens lligats i saps que no els pots lligar fins al mes de gener, perquè en aquell moment et poses expenses de que qualsevol pugui arribar, com ara el PSG, i se l'endugui.
Jo entenc que això que dius té tota la lògica del món, però que tal com està la situació al Barça no és operativa, perquè necessites jugadors...
Però no, és que he començat per aquí. Si no és una necessitat, que clarament en el cas de Dro, jo crec que Flick l'ha fet jugar perquè li agradava molt, no perquè era una necessitat que havia de tirar d'aquest futbolista. Però, clar, 140 minuts, si no va jugar contra Guadalajara.
El que vull dir és que potser tu t'enamores de Dro, el poses a jugar i dius, hòstia, aquest tio està per petar-ho i ja. Sembla que no és el cas, doncs ha jugat menys i ha preferit marxar, i a mi em sembla collonut. Anem a Montilivi a resoldre una de les incògnites de la tarda. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
Juga de titular Marc-André Ter Stegen al Girona Getafe.
Sí, Ter Stegen és titular amb el dorsal 22. Per tant, arribar a moldre avui Ter Stegen titular.
Xevi Soler, bona tarda.
Hola.
11 del Girona, 11 complet, el del titular sota pals ja el sabem. Qui més jugarà avui a l'equip de Mitchell?
Doncs en defensa els dels últims dies, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blin i Àlex Moreno. Atenció que hi ha novetat al doble pivot. Juga Fran Beltrán amb Ivan Martín. Això és perquè Witzel no és ni tan sols a la convocatòria, no s'ha recuperat. Siguen Kof Brian Hill a les bandes amb Lemar a l'enllaç i Benat en punta.
Molt bé.
Echeverri a la banqueta, per tant, de moment,
sí. Sí.
Debutant
de fet,
dos
és l'únic dels tres. Que, sí,
en ordre invers a l'arribada. El primer que ha estat esperant un any perquè l'inscrivissin no juga, i els que han arribat la setmana passada titulars, evidentment, per exigències del guió. Avui no hi és Arnau, etcètera, etcètera. Eduard, a part d'aquests tres jugadors ja presentats, inscrits, el Girona, que parla a la porta. A la festa de l'esport català.
I ganar pues, les màximes que podamos. Por lo tanto, lo que queremos estar es seguir presentes en la Copa del Rey. Ahora ya hemos ganado la Supercopa de España. Ahora seguir presentes en la Copa del Rey, ir bien en la Liga y bueno, a ver si podemos pasar a octavos de Champions directamente, y si no, pues haremos los 16avos y iremos pues pasando etapas, pero el objetivo, ya te digo, es hacer una temporada si puede ser un poquito mejor que la pasada, que fue histórica. Gràcies.
Què tal, president? En directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio, avui Joan García rep el reconeixement a esportista amb més projecció. Suposo que implícitament també això és un reconeixement a la tasca del Barça.
Bueno, fonamentalment és un reconeixement a la qualitat esportiva, futbolística del Joan Garcia, el nostre porter, i també, òbviament, de retruc també és un reconeixement al Barça, perquè tenim, per mi, el millor porter del món, i aquest reconeixement jo crec que està molt bé, no? És un jugador amb molta projecció que ja és una realitat i que nosaltres estem molt orgullosos de tenir-lo al club.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs Joan Laporta, al costat del Ramon Salmurri, a l'entrada d'aquesta festa de l'esport català, on, com ara comentava el Salmo, Joan García, evidentment, ja hi és com a premiat. Entenc.
Estoy convencido que...
Torna a parar a la porta, espera.
Bueno, que nosotros estaremos ahí con posibilidades de ganar competiciones en las que participamos. Espero que sea en todas, que estemos allí hasta el final. Y si bueno, pues siempre tiene que haber un punto de fortuna para ser campeón. Si la fortuna no sonríe, pues igual pues podemos ganar alguna de las competiciones en las que participamos. Y lo que me dice pues un poco la intuición y tal, y es que estamos haciendo un gran trabajo, que bueno, espero.
Ahí. Hem perdut el so.
Doncs fins aquí les paraules del president Laporta. Costa.
Ens ha quedat clara l'ambició del president de fer una temporada, si pot ser millor que la passada, que ja és. Què li havíem preguntat en aquesta última resposta?
Si canviaria... No?
Digues.
No, digues tu, que ets allà, Pablo.
No, bé, jo estava allà gestionant diverses coses.
M'ha semblat entendre que li preguntaven si canviaria un títol a canvi de deixar de ser president del Barça. Rotllo, que guanyem un títol i perdre les eleccions. M'ha semblat aquesta pregunta marciana que li feien ara al final.
Bé, en fi. El Salmurri ha utilitzat el comodí del públic, el Dani Sanabra, per resoldre aquesta qüestió.
Està xerraire el president, perquè sí? Ahir el vam sentir al club de la mitjanit i ara després... Bé, ja l'hem sentit parlant de Daró, de fet, i l'hem de sentir encara parlant d'Alexia.
No.
I s'ha de dir que, per ser justos amb Laporta, sempre ha estat un president molt xerraire, però últimament parla cada dia.
Bé, efectivament estem a dos mesos, menys de dos mesos de les eleccions, i això es nota. Salmo, ha arribat també Joan García, que ell no té campanya electoral,
No, Joan García no està de campanya electoral, sinó que està de recollir premis, en aquest cas l'esportista més projecció, i bé, a les 8 del vespre ha de començar aquesta gala d'aquí 5 minuts, crec que amb una mica de retard, i allà és probable que Joan García expliqui alguna qüestió.
Molt bé, doncs si hi hagués res destacable en la intervenció del porter del Barça, ens tornes a demanar pas, d'acord?
Molt bé.
Gràcies, Salmo.
Vagi bé.
Havia deixat amb la paraula a la boca... Perdó, he acomiadat el Salmo i ens ha d'explicar una altra qüestió. No marxi, Salmo, però havia deixat amb la paraula a la boca l'Eduard Solà. Edu, et preguntava, després de saber que Ter Stegen serà titular avui, quins moviments més esperem del Girona en aquest mercat d'hivern?
Mira, aviam, el més clar hauria de ser la sortida de Livakovic, que ja ni tan sols és a la convocatòria, però tot i això continua portant el dorsal número 1, ara ja no hi ha pressa. Volien inscriure Ter Stegen amb l'1, no han pogut ser, portarà el 22, i Livakovic avui ja no és ni tan sols a la convocatòria. Ara al Girona li queda una fitxa lliure, que és la d'Esprilla, que és el dorsal 10. Ahir va dir Mitchell que el que volia era un altre davanter. S'ha parlat d'aquest ucraïnès, ja us ho vaig explicar, Pichu, que aquest davanter de més de 2 metres, i un lateral esquerre que hagi de ser suplent, Àlex Moreno. Veurem com acaben les coses, perquè el Girona ara mateix només té una fitxa lliure.
Molt bé, doncs tot a punt pel debut de Marc-André Ter Stegen i tot a punt per aquest Girona-Getafe que comença d'aquí a 1 hora i 3 minuts i que, si Déu vol, servirà per refermar l'excel·lent inici de 2026 de l'equip gironí. El partit a les 9, el tot gira amb el David Clopés al capdavant i el Xevi Soler i l'Eduard Solà a Montilivi a partir de 3:15. Companys, bona transmi, gràcies.
Gràcies, adéu.
Today you woke up and you told me that you wanted to cry.
The sky was falling. 3 minuts i les 8. Anem alternant novetats a Montilivi, mercat del Girona, mercat del Barça. Hem parlat de Dro, Salmo, i el que ens havies d'acabar d'explicar, i això no és mercat, però sí ho va ser en el seu moment, és que Fermín quedarà vinculat al Barça per una temporada llarguíssima.
Sí, senyor, exacte. Fermín renovarà amb el Barça fins al 2031 en un acord ja tancat entre el club blaugrana i el futbolista i que, a més, tindrà oficialitat els propers dies. Segurament apunta la data a dijous. Compte que dijous serà l'acte de renovació de Fermín López.
Molt bé. No sé qui ho deia fora de micròfon abans, merescudíssim.
Jo, sí.
Tot i que no... Un any i tres mesos hem dit que era l'última...
A l'octubre del 2024 el van renovar per última vegada fins al 2029.
Però, clar,
un any i dos mesos i escats.
Al mig hem tingut l'estil del Chelsea. Correcte. I sobretot, ara ja no sé què pesa més, però si li van prometre quan es va quedar o si la realitat... Vaja, és que s'ha convertit en...
Sí, perquè és la 23-24, no?, la que debuta Fermín, bueno, la que es consolida al Barça.
Sí, la... Sí, sí, correcte.
Debuta i es consolida el mateix any.
Sí, sí, per això, però vull dir que la
última de Xavi.
El Xavi se l'emporta la pretemporada, venia de Linares ell, en aquell mateix estiu, i el veu i se l'emporta a la gira i ja es queda.
Bueno, campió d'Europa i campió olímpic, a més a més, aquell estiu.
Sí, sí.
Tu l'has d'adequar al seu valor de mercat, però jo quan són renovacions de jugadors que ja tenen contracte a llarga durada, sempre penso, si d'aquí un any i mig el seu valor de mercat baixa... també la d'actuen?
No, clar, no trucaran a la porta per baixar-se el sou.
És un problema que sempre té el club, però jo entenc que ara, i més quan ha estat un jugador que ha tingut ofertes aquest estiu, intentis que com a mínim ell estigui satisfet i si ve alguna altra oferta ja en parlarem.
És que et digui amb un futbolista que hagi rendit més que Fermín
aquesta
temporada i la segona volta de l'any passat, també.
No, sí, recordo que a l'estiu tenia el Chelsea, tothom parlava... Crec que tenia, ara parlo de memòria, en Bayern de Múnich, em sona que també havia tingut... Clar, són equips que segurament li oferien una fitxa molt alta, ell va acabar decidint quedar-se i ja des d'aleshores amb el Barça ja es va parlar de que li haurien de millorar les condicions perquè estava en un altre caché com a futbolista.
Doncs la temporada ens ha confirmat aquesta...